migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts. Migdia, COPE de Catalunya i Andorra. Migdia, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo encantat, i avui encara més encantat perquè estem en directe des del The Factory a la cinquena edició del Viniu. Això va de nova economia, bàsicament de l'economia 4.0. Bàsicament, quan parlem d'economia 4.0, estem parlant de tota l'economia relacionada amb aquestes tecnologies que a vegades se'ns escapen una mica de l'enteniment. De fet, avui soc conscient que fem un programa una mica de qüestions que has d'aplicar a l'orella, perquè estem parlant de qüestions que no habitualment no es parlen, d'empreses fantàstiques, startups fantàstiques que fan coses fantàstiques. Fantàstiques des d'un punt de vista mortal com el nostre, no? Parlàvem de l'3D, de la impressió, parlàvem d'aquestes defenses de port aplicada a la Marina, i parlarem d'economia. Ara parlarem d'economia i en parlarem, per exemple, de l'economia primària. I quan parlem de l'economia primària, igual és un terme una mica que no vol ser ofensiu, ni molt menys, però és així. Parlem de l'economia domèstica, la de casa. Aquesta seria la primària. Mireu, aquest mes d'octubre, la cistella de la compra s'ha encarit. Productes bàsics com el pa, l'oli d'oliva, els ous, la llet, la fruita o la verdura han pujat un 2% d'IVA. Aquests productes estaven fa res, el dia 30 de setembre, al 0% d'IVA, i ara passen al 2%. Estaven al 0% d'IVA en un context, recordeu, de lluitar contra l'impacte de la inflació. No sé exactament si van tenir gaire impacte o no. Alguna cosa havia de tenir, millor això que res. Això també és veritat, eh? Mireu, les pastes, com són els macarrons o els fideus, els tallarins o els canelons, que estaven al 5% d'IVA, ara han pujat al 7,5. De fet, això és que aquesta contenció de la inflació ha acabat amb les mesures anticrisi, i a més aquesta pujada de l'IVA serà progressiva, o sigui, no serà de cop, anirà de mica en mica. El cas és que avui ja està una mica més car, i a partir de l'1 de gener, ja del 2025, s'aplicarà una nova pujada. Els productes que ara tenen un 2%, que és el que estava comentant ara, com l'oli d'oliva, per exemple, la llet, la fruita, els ous, aquests que estan a un 2%, l'1 de gener passaran al 4%, i la resta al 10%. És a dir, que la cistella de la compra serà més cara a l'inici del 2025. Serà una... Bé, podríem posar-li l'etiqueta aquella de la cuesta d'enero, pues la podríem posar. Però és que ja en aquest últim trimestre de l'any ja tot això es comença a notar. Parlem d'economia i parlem d'aquestes inflacions i parlem d'aquestes pujades i baixades, i sobretot parlem del que ens espera d'aquí a futur conforme pleus, perquè, ojo, quan tenim un problema amb, per exemple, el petroli, els combustibles, la llum, que són aquests productes que fan que tot això es dispari, es dispara molt ràpid. Els preus es tornen i embogegen i escalen. Ara, quan baixa el petroli, quan baixa la llum, quan baixa tot, els preus no baixen. Us ha cridat l'atenció això alguna vegada? És evident, els preus no baixen. Ja veien dies que amb energies eòliques teníem el producte i la llum gratis per la producció d'energia natural, amb el vent. I no baixen. I si baixen, van baixant tan a poc a poc, tan a poc a poc. Bé, de cara a l'usuari, el consumidor, és complicat. Però cap on anem? Tenim al telèfon el senyor Àngel Hermosilla, que és economista i secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya, per fer xerrada sobre això. Àngel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Això és una autèntica bogeria. Quan es disparen els preus, pugen verticalment, però després, per baixar-los, ostres, és impossible, diria jo quasi, eh? Uno es nota.
Sí, a veure, sí que és cert que la rebaixa de l'IVA tampoc havia sigut extraordinària, no? Que aquesta és una queixa que es va fer al principi, perquè la rebaixa que va fer el govern de l'IVA dels aliments bàsics tampoc va tenir un impacte important en la cistella de la compra, perquè al final tampoc estàvem parlant de coses molt reduïdes. El que s'ha provocat tant la pujada de preus com la reducció de l'IVA en el seu moment, i com provocarà la pujada de l'IVA ara, és una recomposició de la cistella de la compra. El cas de l'oli, que és el més, segurament més il·lustratiu. Què fan les famílies? Pues, evidentment, el que fan és recomposar la seva cistella de la compra en quant a l'oli. Si puja l'oli d'oliva més que l'oli de qualsevol altra mena, doncs el que fa és recomposar la seva compra, i en lloc de comprar tant oli d'oliva, passar l'altre oli. I això tornarà a passar ara, evidentment, perquè la gent o les famílies el que fan és redistribuir la nostra cistella a la compra en funció dels preus relatius que diuen. Segons pugen uns preus més en relació a altres preus, però la gent el que fa és canviar un producte per un altre que sigui més barat.
Sobre uns preus que no han tornat a ser els originals quan van començar a pujar, per molt que el combustible, que acostuma a ser un dels factors claus en aquestes qüestions, vagi o fins i tot estigui més barat que en aquell moment. És curiós això. A mi això em crida força l'atenció.
Bueno, això passa, jo crec que ha passat al llarg de la vida. Jo recordo amb el preu del pa quan es va posar en marxa l'euro, que una barra de pa, crec recordar, costava 80 pessetes i de sobte va costar un euro. I a partir d'aquí no ha baixat mai.
És curiós. No, a mi em va passar, això, aquest mateix exemple em va passar a mi i em va cridar força l'atenció, amb un cafè. Un cafè ja, que també costava 100 pessetes en aquell moment on jo el prenia, que ja era, i el dia següent estava un euro.
Un euro, i no és el mateix.
No, un euro són 166 i pico pessetes.
Vull dir. No ha deixat de baixar el cafè des d'aquell moment.
No, va haver una pujada de preus espectacular, eh? I és una qüestió que...
Sí. I estava raonada, no estava
raonada. No.
De sobte pujaven 20 pessetes, que igual era un 20%, no? Així. Bé, sí, és veritat, és el tipus de sistema que té. O sigui, algunes coses igual estan raonades de fer, i aquesta, pues, segurament no tant.
Clar, des del punt de vista econòmic, tot això és sostenible? De cara a una economia domèstica, clar, suposo que això és una qüestió molt complicada.
Home,
sobretot de cara
no
a l'estalvi, de cara...
Acabes el que he dit, no? A veure... Al final, el consumidor és una persona racional que el que fa és dir, jo tinc això, tinc que comprar això, i segons els preus relatius, és a dir, el que val un litre d'oliva en relació a un litre d'un altre material, doncs el que faig és recomposar la meva compra. Sort de que és racional ja tot d'aquesta manera, si no seria impossible amb aquests increments de preus que estem parlant. Mm. I el que fan és anar redistribuint. Si puja el preu de la carn de Montmetro, de Bacú, en relació a la de pollastre, pues, en lloc de comprar tant de bacú, compro més de pollastre. I gràcies a aquestes recomposicions, pues, la gent va subsistir.
No,
si no seria impossible.
No, ja, és el que tu dius, malgrat tot.
És el que toca, no?
És el que toca, que, i a més a més, sí, els preus ja se te'n van. Si un bistec ja comença a ser un producte de luxe per preu, doncs te'n vas al pollastre, però si no és tan de luxe.
Efectivament.
És el que toca.
No.
I per acabar, quin és el futur de... No, ja sé que el que et diré ara és futur ficció, eh?
Sí.
I ja sé que no té per què, però segons el teu punt de vista, cap a on caminem? Des del punt de vista de preus i des del punt de vista inflacionari?
Bueno, la... És difícil la bola de cristal, eh? Però bueno... I aquí hi ha dos components, que un està clar a curt termini, estic parlant a molt a curt termini, el mes que ve, l'altre mes, pràcticament fins a final d'any. El tema de l'IVA tindrà la seva repercussió en termes d'inflació, perquè de sobte ens han pujat l'IVA tots, per tant, això és un augment de preus. I això té una repercussió en la inflació, del mes d'octubre, novembre, segurament i desembre, que serà petita, perquè tampoc la rebaixa havia estat extraordinària, per tant, hi haurà una pujada que tampoc serà extraordinària, però segurament es produirà. Aquest és un impacte sí o sí que es produirà. Això s'ha d'afegir el tema dels impostos sobre l'electricitat, que saps que la tornada a la normalitat d'aquests impostos, l'IVA i tal, en el gas i l'electricitat, és poc a poc, no és de cop.
Mm.
Llavors, clar, conforme es vagi incorporant aquesta normalitat, també ha de tenir aquesta repercussió. Això són dos efectes que sí que es produiran. Sí o sí. El tercer és segurament el tema del petroli, i això és una circumstància ja externa, que és que el conflicte en Orient Mitjà és probable que acabi repercutint en els preus del petroli.
Sí.
Amb la qual cosa tindrem aquí una repercussió en els carburants.
Com sempre, preus a la pujada.
Correcte. Amb la qual cosa és probable que també els propers mesos això tingui una traslació en la inflació. A veure, s'està parlant d'acabar la inflació al voltant d'un 3%, 3% i 1%. En una situació en la qual el tema d'Orient Mitjà no es distorsioni massa. Si la cosa es desmadra massa a l'Orient Mitjà, pues la repercussió del tema del petroli pot ser més elevada. Però bueno, hem de pensar un 3, 3,1, 3,2% per acabar l'any.
Doncs senyor Àngel Hermosilla, economista i secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, fins i tot per fer servir la bola de crit de vidre en un futur, bueno, a curt termini, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs ja veieu, és una qüestió que mireu dels factors. Estem dins d'una economia global. Si Déu no vulgui, hi ha una escala del conflicte a Orient Mitjà, amb Iran, i el peu del petroli es dispararà i entrarem, veurem com, en una altra espiral possiblement inflacionista. Vés a saber. El cas és que, més enllà de tot això, les previsions són complicades. Hem parlat de microeconomia, de l'economia domèstica, de seguida parlarem de la macroeconomia, i a més, no només de macroeconomia, de com van les coses, així, directament, com van les coses, que hi de lo mío, sinó que, a més, també parlarem d'aquest compromís de l'economia amb la sostenibilitat. En parlarem de seguida aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra, però abans, no sé si ja coneixes el primer software de gestió amb intel·ligència artificial a Espanya. És Cegit. Es pronuncia així, però s'escribe Cegit, amb G, i va a millorar el dia a dia dels autònoms, les assessories, les pimes, les grans empreses. És intel·ligència artificial de primer nivell. Informa't sobre el primer software de gestió amb intel·ligència artificial d'Espanya a Cegit, com sona, amb G, cegit.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Boba se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Y... Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejor a 21 grados.
Estamos perdiendo calor.
Un burlete en esa ventana.
Hecho.
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, de ti patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlant de microeconomia i del cistell de la compra, que és directament l'economia que afecta a les nostres butxaques. Ahir estàvem parlant d'educació financera, que això és un altre dels temes. Però ara, si em permeteu, ho mirarem amb ulls grans, és a dir, ulls de macroeconomia en aquest cas, no? De com, què hi de lo mío, de com va la cosa. Bàsicament, parlarem, a més, d'aquesta sensibilització de l'economia i de la banca amb la sostenibilitat i el talent. Com casa tot això? I per parlar de tot això tenim aquí amb nosaltres el senyor José María Santos, que és gerent territorial d'Ibercaja a l'Arc Mediterrani. José María, benvingut, com estàs?
Què tal? Molt bona tarda a tothom.
I als oients.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, jo fa res, estàvem parlant, estàs aquí amb nosaltres parlant de la microeconomia de les butxaques, però si mirem des del punt de vista gran, de la gran macroeconomia, com va la cosa?
Bé, pues nosaltres, jo te puc donar una opinió de lo que nosaltres veiem una mica en el negoci del dia a dia d'una manera genèrica. Mm. I lo que veiem és que l'economia domèstica mitjana i general d'una família pues, està evolucionant positivament. Les dades macroeconòmiques del país d'Espanya i de la Unió Europea estan acompanyant això, no? I també des del punt de vista de lo que veiem en el funcionament de les empreses, pues igualment també està funcionant bé. Els nivells d'endeutament són baixos, les capitalitzacions de les empreses han millorat després de l'última crisi i les facturacions pues, es troben en uns nivells que ja han recuperat el que seria la part de que es va perdre del Covid.
És a dir, que l'expectativa és bona, o sigui, el present és bo. Sí.
Hi ha una expectativa bona de que possiblement si no n'hi ha cap incident mundial que l'impedeixi...
Bueno...
Vale.
Bueno, José María, bueno,
ja, ja.
Estem a les portes d'un que en funció de com vagi la
vagi,
cosa...
Pues, podria afectar una crisi del petroli, evidentment, però si no, si tot va com hauria d'anar, amb un període de pau i d'estabilitat mundial i de creixement, pues, oye, pues venen 2-3 anys bons per les empreses i, per tant, això afectarà també a ciutadà normal.
Clar. Entenc que les famílies, perquè estàs dient, tenen... O una mica de capacitat d'estalvi.
Sí, 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 sí. La veritat que això inclús en els nivells de... Lo notem molt inclús en les compraventes d'habitatges.
Sí.
Una part molt important no es fan amb endeutament en hipoteca, cosa que feia molts anys que no ho veien, se fan en compres al comptat. O sigui que...
Ara aquí m'has marcat un gol, aquí, eh?
Sí, sí.
Mai pues havia dit...
Te pots mirar, les dades...
No, ja, sí, col·legi, no, jo te creo.
Del col·legi d'APIs o de... ¿vale? Quan es fa un informe t'ho dirà, que hi ha una part molt important en adquisició d'habitatges fora de lo que seria un endeutament bancari, hipotecari tradicional.
Escolta'm, Josep Maria, quan parlem de banca i sostenibilitat, sí, com casen aquestes dues paraules?
Pues molt bé, casen de dues formes diferents, no? El compromís en aquest cas nostre, igual que la majoria d'entitats financeres, és doble, no? Per una part, la sostenibilitat com a concepte en el qual hem de deixar un món millor del que tenim, ens obliga com a empresa a impulsar la sostenibilitat integrant aspectes mediambientals, socials i de bona governança en la nostra estratègia i prendre decisions, no? Per tant, això ho integrem dintre del que seria la nostra pròpia estructura, no? de governança. Això per una banda, no? I després també l'altra part és la part de client, la part important, no? Que per mi és la més important, perquè al final el sistema financer és una forma per estendre una nova forma de consumir i consumir també productes financers diferent que ajudi a el que t'he comentat abans, a ajudar a deixar un món millor del que tenim ara els nostres fills, no? I per tant, aquest procés de transformació de la sostenibilitat dintre de tu portfoli de productes de clients és molt, molt important. Nosaltres aquí el que hem fet, el primer que hem fet ha sigut adherir-nos a los principis de banca responsable de les Nacions Unides.
Sí.
Considerem que és bastant important si ja existeix una regulació per Nacions Unides l'adherir-nos. Això que ens obliga? Ens obliga a identificar impactes i necessitats derivades del desenvolupament sostenible de productes financers, adaptar la nostra oferta a productes sostenibles i sensibilitzar a la ciutadania en adquirir aquests productes financers sostenibles, no? Te poso un exemple.
Vale.
Tu pots tenir un pla, o pot ser un consumidor d'un pla de pensions.
D'acord,
no?
Sí.
El típic pla de pensions, no?
D'acord.
Tu podries tenir un pla de pensions. Tu t'has preocupat de en què està invertint la teva cartera de pla de pensions?
Habitualment no.
No. Pues bueno, pues yo te digo que n'hi ha productes, en aquest cas en nostre, que és un pla de pensions sostenible i solidari, en el qual no solament està invertit en una cartera d'empreses, ¿vale? I d'actius financers que són sostenibles, ¿vale? És a dir, són empreses ja sostenibles per si, sinó també te explicaré de que part de la comissió que nosaltres cobrem com a gestora per la gestió d'aquest pla de pensions lo volquem o lo retornem a la societat en una sèrie de productes en una sèrie d'institucions que fan una labor sostenible, com podria ser pues, una fundació o una ONG que se dedica a una activitat. Per tant, tens ahí una doble, un doble retorn en aquest sentit.
Doncs mira, hem parlat de macroeconomia i de sostenibilitat de la banca. Senyor José María Santos, gerent territorial d'Ibercaja a l'Arc Mediterrani, gràcies per la xerrada.
Nada, de res, quan vulguis.
Va, i de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar.
Oye Siri, apunta a llamar a María por su cumple.
Claro, ir a ver a María por su cumple con Vueling. Apuntado.
Entonces, en lugar de felicitar a mamá, mejor apuntamos volar a casa con Vueling.
Exacto, aprende rápido.
Este otoño escapa de la rutina con Vueling a más de 80 destinos al mejor precio. Consulta las condiciones en Vueling.com o en nuestra app.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallacupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema de l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Senyals horàries de 2:15 del migdia en directe en aquesta cinquena edició del Viniu, el D-Factory, aquest magnífic edifici a la zona franca de Barcelona, per celebrar aquesta cinquena edició del Viniu. Un temps tan fantàstic que ens acompanya, encara que estàs aquí dins i no saps si bufa vent i bufa fort, bufen ganes i tenim sol. De fet, el sol es mantindrà tant avui, per aquesta tarda, com per demà dimecres. Tot estirà demà dimecres per la tarda algun plogim que s'espera a comarques de Girona. I atenció, perquè hi ha una alerta activada per Ponent i al Pirineu per intensitat de vent i localment pluja. Això s'estendrà de cara a dijous, amb la bona part del territori doncs lluirà el sol, i dijous al matí segurament tot això no farà net i ens podem trobar amb unes alertes de pluja. Esperem que plogui a les comarques gironines, al nord-est, més aviat cap al Gironès, estem parlant del Berguedà, estem parlant d'aquesta zona, on també dijous esperem tota aquesta zona. D'entrada, les temperatures baixaran. Baixaran per estar una mica per sobre pel que tocaria per la època, és a dir, una època de tardor clara i senzilla. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs, com és habitual a aquesta hora, bàsicament parlem de calma en aquesta xarxa viària. A aquesta hora sempre hi ha menys volum de circulació. El més important, no tenim constància de cap gran incidència que ens hagi de complicar aquest trànsit. Sí que encara tenim aquestes obres, recordem-ho, a l'autopista del Vallès, C16, zona de Terrassa. Aquí hi ha un petit tram de retencions. Ara mateix no supera el quilòmetre, sentit nord, sentit Manresa. O per volum de trànsit, també parlem d'aturades puntuals que no superen el quilòmetre a la B30. Això és lateral de l'autopista AP7. Zona de Barberà del Vallès i en sentit sud. Per tant, com et deia, de moment poca cosa. En general, també en aquestes vies que envolten Barcelona, a aquesta hora parlaríem de circulació còmode i fluida.
Gràcies, Roger, que tinguis una bona tarda.
A reveure.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon dia.
Que expliquem ja aquesta aturada de seleccions.
Doncs mira, expliquem que avui és un dimarts de noms propis, eh? De noms propis. El primer, el sentíem ara al butlletí de la una, Andrés Iniesta ha oficialitzat avui la seva retirada com a futbolista en actiu i ha anunciat que el seu proper pas, esportivament parlant, és el d'encetar el curs d'entrenador. Acaba de dir que es veu algun dia tornant, que ell vol tornar algun dia al Barça com a entrenador, però clar, que ha de ser en les condicions òptimes. Tornar per tornar, no, sinó tornar en unes bones condicions i capacitat i legitimat per entrenar al Futbol Club Barcelona. Un Iniesta que continua en aquesta roda de premsa on ha oficialitzat, insistim, el seu adeu com a futbolista.
Si hay una palabra que puede resumir este momento y mi carrera es orgullo. O sea, no hay otra. Orgullo de haber peleado y trabajado hasta la última gota, hasta el último día de que fui futbolista, y eso es lo más grande para mí. Luego el resto es historia.
Dos noms propis més. Un, Mitchell.
Plorava? Estava plorant?
No, estava emocionat, tot l'emocionat que pot estar Andrés Iniesta, que té... estava emocionat, i estava, evidentment, doncs, en un acte amb els seus pares, la seva família, etc etc. A més, s'ha projectat un vídeo on han parlat molts entrenadors importants de la seva carrera, des dels primers entrenadors de futbol formatiu fins a Vicente del Bosque, el seleccionador nacional. Si se'l veu emocionat, el que passa és que estic recordant aquella paròdia de Carlos Latre: hola, soy Iniesta, estoy enfadado, hola, soy Iniesta, estoy emocionado, ¿no?
Però Chuck sí Norris estava... passa el mateix amb Chuck Norris, eh? L'expressió a les seves pel·lícules, estes coses del mateix, eh?
Efectivament.
Chuck Norris enfadao, Chuck Norris de fin de semana, vull dir, és el mateix.
Correcte, doncs, en tot cas, honores per Andrés Iniesta, exactament igual que honores per Michel Sánchez, el tècnic del Girona, que rep avui el premi com a millor entrenador de la passada temporada de la Fundació Johan Cruyff, aquest premi amb el qual reconeixem la tasca d'un entrenador a l'última temporada, doncs una bona excusa per xerrar una estona amb l'amo de la banqueta de Montilivi. I l'altre nom propi, Johan Neeskens, que ens deixava ahir de manera sobtada, sí, l'ex-migcampista del Barça, de l'Ajax, de la selecció holandesa, als 73 anys, una mort doncs, que li sorprenia en un acte on estava representant a la Federació Holandesa de Futbol. I de la resta, doncs, que sentirem Antonio Roca, del vestidor de l'Espanyol, que estarem també a la prèvia de la Lliga de Campions Femenina, on demà hi ha un Manchester City-Barça, on Paula Badosa se'n retira del torneig de tennis de Wuhan per gastroenteritis, i atenció, sentirem el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, que no tanca la porta a que hi hagi una segona edició dels Jocs Olímpics a la nostra ciutat, a Barcelona.
Home, faran una nova ronda. Està bé.
Està complicat, perquè tot això és treballar, és una tasca d'anys i de molts lobbies i de molts passadissos, però no es tanca la porta a que els Jocs Olímpics, com a tal, tornin a la ciutat de Barcelona.
José Luis, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor, bon programa.
Gràcies. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem tots aquests titulars a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida en parlarem de... indústria. De fet, estem parlant d'empreses i d'indústria tota l'estona, bàsicament, des d'un punt de vista o d'altre. De fet, estem a la cinquena edició del Viniu, aquí al D-Factory de la Zona Franca de Barcelona, en directe. Però parlarem d'un determinat model, unes determinades indústries, o un determinat grup d'indústries, i del seu paper que fan. Són indústries en paper internacional. És a dir, que no te venden el caramelo en Espanya només, o a Catalunya, sinó que te'l poden vendre arreu del planeta. De seguida en parlem d'això, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night. And that's a feeling I wanna get used to.
Sabeu, a Espanya, Catalunya, hem tingut una mentalitat, i ara igual parlo una mica com abuelo cebolleta i un poco viejuno, però sempre hem tingut una mentalitat d'aquelles de que lo de fuera sempre és millor. Això la meva mare deia candiles de puerta ajena. I és cert que durant molts anys hem tingut aquesta sensació. Aquesta sensació que si el producte el compraven i posava made in Estados Unidos o made in Alemanya, semblava que era millor. Donava aquesta sensació. Afortunadament, amb el pas del temps, s'ha demostrat que això no és ben bé així, sinó que el producte fabricat aquí a Espanya té una qualitat competitiva moltes vegades immillorable. Però quantes empreses internacionals tenim a Espanya? Quantes empreses? I què fabriquen? O sigui, què venem? Pernil? Bueno, pernil segur, això és segur, no? Pernil seria un dels nostres productes, vi. Vi del nostre, del que etiquetem aquí, oli. Són productes gastronòmics, però no oli del nostre, no, no el que compren els italians i l'etiqueten com seu, sinó del nostre, en tot cas, eh? Què d'altres coses fem aquí? Doncs parlem amb el senyor Joan Tristany, que és director general de l'AMEC, que és la Federació d'Entitats Industrials Internacionals d'Espanya. Joan, benvingut.
Moltes gràcies.
Jo acabo de deixar aquí un què, no?
Sí, un què, exacte.
Un què. Que... Com està l'empresa internacional, l'Espanya, l'empresa espanyola internacional?
Mira, has fet referència, no, al comentari que deia la teva mare, no? Que sí. Lo de fuera siempre es mejor, etcètera, etcètera. I això segurament va ser així en algun moment, no? Un moment, els que ja tenim una certa edat, recordem un moment molt autàrquic, en el que sí. Teníem una economia interior protegida i, per tant, sense competència, i si no hi havia competència era difícil que les empreses desenvolupessin. Arriba un moment en el que l'economia espanyola, evidentment, i la catalana s'obre, entrem a la Unió Europea, o en aquest cas a la Comunitat Econòmica Europea, i comencem a competir als mercats internacionals i, com diem en català, i ens hem d'espavilar.
Van les garrofes, ens hem d'espavilar.
I què passa? Doncs, primer, comencem a vendre més barat, no? Comencem a vendre per preu. És a dir, quan competim contra un producte americà o alemany o francès, venem el nostre perquè és més barat. Això ens sona, possiblement, a l'extrem orient, allà, si que també han fet unes coses al començament...
Els xinesos.
Exacte, efectivament.
I ara tot això,
doncs,
no?
Vinga, barato. Després va passar que vam començar a posar-hi, doncs, una certa qualitat, en les coses.
I aquí anava jo, quan deia lo del barato, estava pensant en el producte xinès, que em perdonin tots els xinesos, deien, també això és una moneda de dues cares, perquè sí, era barato, però esto las compran los chinos, com volem dir, és que és de qualitat, se te va romper en dos dies.
Sí, però possiblement això, al igual que en el cas espanyol o en altres casos, va ser en un moment així, però al final les empreses, els països, les indústries dels diferents països tenen unes corbes d'aprenentatge, aprenen, clar, competeixen en els mercats internacionals, veuen el que estan fent els demés, van a fires, i tot això fa que s'avanci tecnològicament en benefici, al final, del consumidor.
D'acord.
Del consumidor. Per tant, vam començar venent per preu i vam acabar, primer veníem per preu, després vam aplicar màrqueting. Jo recordo que hi havia una època en la que ens comparàvem amb els italians. No, és que els italians, tu has fet una menció, no?
Sí, sí.
Saben de màrqueting.
Perquè foten el nostre producte... L'odi no és seu, però amb la seva etiqueta. Correcte, sí.
Però avui, les empreses industrials espanyoles tenen una dèria, una comparació amb la indústria alemanya, que és la millor. Per tant, avui ens estem mirant amb els millors. Ja no ens estem... Ja no volem jugar la Lliga, l'Europa League, no.
No.
Estem a la Champions, Champions i a dalt, eh? I a quarts de final hem d'arribar. I aquesta és una miqueta la idea que es percep, de veritat, en el món de la indústria espanyola internacionalitzada.
I va bé, la indústria espanyola internacional va bé, és competitiva.
És competitiva.
Tenim una bona marca fora?
Ah, sí.
Quan parlo de marca, marco d'imatge, d'imatge empresarial.
Sí, sí. Evidentment, no tenim la imatge del Made in Germany, no la tenim. Possiblement no tenim la marca del Made in France en quant a disseny, però estem jugant a la mateixa lliga. I aquí sí que passa que tenim una massa crítica a cada un dels sectors. Feies una pregunta en la portada. Tenim sectors molt diversos. L'economia espanyola, la indústria espanyola, té un gran avantatge, que és que està molt diversificada. I fa pernil,
sí,
i fa màquines per fer tèxtil, i fa màquines per packaging, i fa moltes coses.
Això te n'anava a preguntar, què venem? Què surt fora d'Espanya?
Doncs quan nosaltres mirem el sector exterior espanyol, veiem que hi ha un equilibri molt gran entre els diferents sectors. Venem cotxes, que és una important... Venem productes químics, venem productes alimentaris, venem béns d'equipament, venem productes intermitjos, o sigui, podríem dir que venem de tot, i no hi ha cap d'aquests sectors que tingui un pes molt més gran que els altres. Per tant, això és un gran avantatge. No.
Perquè l'automoció és... Jo pensava que, per exemple, sectors com l'automoció aquí o...
L'automoció és molt important, però durant els últims dos anys hem exportat més productes químics que automoció.
Carai.
Per què? Pues perquè estan en allà 15-17% de lo que significa totalment, i en els moments, i aquesta és un gran avantatge de la nostra economia, en alguns moments que el sector automoció, que és el que ha passat, està en un procés de transformació per la mobilitat elèctrica, etc, etc, pues hi ha un altre sector que ha agafat embranzida, que és el sector químic farmacèutic,
sí,
des de la pandèmia, i ha pres el relleu. Per tant, a nivell agregat, el sector auto ha estat una miqueta més així tambaleante, i l'altre sector químic ha tirat endavant. Però això ens ha passat en altres moments, amb el sector de béns d'equip o amb altres sectors.
Llavors, per entenc tant, que una diversificació
és
important a l'hora de fàbriques diversificades que facin productes de qualitat, i sobretot vendre-les fora.
Claríssimament. La diversificació és important tant des d'un punt de vista de mercats o de clients com de proveïdors. Després de la pandèmia, quan vam començar a tenir la crisi de subministraments, la idea no era només tenir el subministre més a prop, sinó dependre només d'un subministrador, tenir-ne diversos, no? I per tant, aquesta diversificació és important.
I a on van? Qui? Sé que això és una pregunta molt genèrica i molt salvatge, segurament, eh? Tampoc buscaré una resposta concreta. A quin país ens compra més?
El país que ens compra més és França. El segon que ens compra més és Alemanya.
En sèrio?
Home, i tant. I tant. França-Alemanya.
No m'ho esperava, això, però bé.
La Unió Europea, i això dona sentit a la qualitat del nostre producte, és un mercat, la Unió Europea és un mercat desenvolupat, exigent. I si és on venem més, el 60%...
És un bon què.
Si el 60% del que es produeix a Espanya es ven a la Unió Europea, vol dir que es produeixen coses ben produïdes, ben fetes. Després, tenim altres mercats. Evidentment, el nord d'Àfrica és un mercat important per proximitat. I després, als Estats Units, en els darrers, jo diria que la darrera dècada, ha sigut un mercat d'expansió, i que les empreses estan mirant molt cap als Estats Units. També cap a Xina, però ja tenim una presència més limitada.
Clar, aquí anava jo, una de les qüestions, ara que hi ha una guerra comercial, bueno, no hi ha una guerra comercial encara, però està amb els arancels i tota aquesta pesca. Com pot afectar tot això, tot aquest enrenou amb Xina, que, de cara a una empresa que es porta?
Mira, has parlat de guerra comercial.
No volia...
Està bé. Hi ha uns conflictes que són geopolítics i utilitzen l'àmbit comercial per posar-se traves els uns als altres. És a dir, com es castiga alguna cosa que no li agrada als Estats Units del que fa de Xina? Li posa arancels. I viceversa. És a dir, s'utilitza el comerç com a arma arrojadiza, no?
Correcte, sí.
Vale? Llavors, la teva pregunta, evidentment, és un moment com d'interregne. Ens hem de veure ara amb el pla Draghi que s'ha presentat, i que és un pla que se li ha encarregat, però que no és vinculant ni res. Europa té que decidir una miqueta, hem de decidir una miqueta, i la indústria europea, què volem ser de grans, no? Si ens volem alinear més i passem d'un món totalment pla amb una organització mundial del comerç que feia que el comerç fos fàcil a tot arreu, no barreres, no arancels, hem passat a un moment en el que es comencen a generar uns blocs. Per una part, el bloc xinès i la seva àrea d'influència, i el bloc americà i la seva àrea d'influència. I aquí nosaltres hem de decidir a què volem jugar, no? Sembla que la idea és jugar allò de a la gallega, ni con uno ni con otro, però sí que hem de decidir què és el que volem ser, i hem de promoure la innovació per tenir una indústria forta i en aquest sentit poder decidir.
I sobretot anant a un, no? Perquè el concepte d'Unió Europea és precisament això, que perquè comercialment tingui una presència i una força, a més d'uns estàndards, evidentment.
Claríssimament. No? Home, la Unió Europea té un gran objectiu, que és el mercat interior, no? És a dir, un mercat que tinguem diferents països, però que puguem circular les mercaderies bé, que estiguin normalitzades, etc, no? I això és una cosa que li dona molta força. Però ens hem trobat, i ho hem vist durant la pandèmia, que ens hem hagut de qüestionar de que hi havia coses que aquí no les estàvem fent, no? I llavors, una miqueta aquesta idea que hi ha a la Unió Europea, a la nova...
No ser tan dependents.
Efectivament.
De microxips, dels xips de Taiwan, per exemple.
Aquest és un exemple. I algunes coses molt estratègiques, com són els microxips, no? I en aquest sentit, tant Europa, com els països que en formem part, en aquest cas el govern Espanya i Catalunya, s'està tendint a intentar buscar aquest concepte de l'autonomia estratègica. És a dir, que hi ha alguns elements estratègics que no fa falta que els produïm, però hem de tenir les capacitats per si és necessari poder-ho fer.
D'acord, tenir aquesta infraestructura. Ostres, interessant. En pocs minuts hem parlat molt bé, molt i molt bé, d'indústria internacional. Senyor Joan Tristany, director general de MEC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada.
Gràcies.
Se m'ha fet curta, també t'ho he dit.
Com vulguis i tornem.
Gràcies, Joan, una abraçada.
Gràcies.
Doncs mireu, aquesta és la presència, i és cert, hem fet una mica d'història, mireu, en pocs minuts hem fet una mica d'història de la presència i de la imatge d'Espanya com a país, i fins als moments que estem ara, no? Industrials i fins i tot el concepte de futur. Toca't una mica de tot. Però això no ha acabat. De seguida parlarem de sostenibilitat i de la logística, perquè si parlem d'empreses, hem de parlar de logística, perquè sense logística tot això, el que acabem de parlar amb el Joan, del transport i tot això, no serviria de res. Necessitem logística, i tal com estan les coses ara, el que es diu, la paraula famosa ja de moda, logística sostenible. De seguida en parlem de tot això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Clinitec, dígame.
Hola, Enriqueta. Mi hermana perdió 9 kilos con el plan 1-2-3. Yo tengo el peso más localizado en el abdomen y en las piernas. ¿Me podríais ayudar a perder peso y volumen?
Con el plan 1-2-3 vas a conseguir perder centímetros más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos. Sigues comiendo de todo, perdiendo peso y volumen. Sin efecto, rebote. Es natural y con registro sanitario. Y solo en 3 semanas.
Primera semana.
Eliminas toxinas. Bajas volumen con los sobres de piña.
Segunda semana.
Y entreplano con los sobres sabor naranja.
Y la tercera. Semana.
Pierdes peso con las cápsulas, que también son saciantes y captagrasas. Y lo recibes mañana sin gastos de envío, donde tú quieras.
Llama ahora a Enriqueta e infórmate gratis en el teléfono 650-51-52-53. 650-51-52-53. Recuerda que el tratamiento depurativo detox y los parches adelgazantes son gratis con tu plan 1-2-3. Es apto para todos. 650-51-52-53.
Gospel el musical. Una producción de Antonio Banderas y Emilio Aragón, que recupera el clásico de Broadway. Déjate embrujar por esta experiencia emocionante, casi mística, a ritmo de folk y pop rock. Godspell, el musical, una nueva pasión. Hasta el 13 de octubre, últimas funciones en el Teatro Poliorama. Entradas en teatropoliorama.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Migdia
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE Catalunya i Andorra, des d'aquesta cinquena edició del Viniu, l'edifici del The Factory, que se'ns fa fins i tot ja petit, un edifici meravellós com aquest, i ja està ple a vessar. Parlaven abans de les ampliacions, parlaven d'empresa, parlaven de banca, i parlaven de productes internacionals. De totes maneres, hi ha una cosa capital que hem de parlar, i en parlarem ara, i és de la logística, el sector logístic. Les empreses sense un sector logístic fort i àgil, doncs poca cosa faríem. La logística és una qüestió essencial pràcticament en tots els aspectes, i avui perquè ho fiquem des del punt de vista d'una empresa, però des d'un punt de vista domèstic és essencial, perquè aquells paquets que demanes per online no t'arribarien, perquè moltes d'aquestes productes que veus als súpers no arribarien. Això, sense logística, no seria possible. Però, sobretot amb l'augment de la demanda online, la petjada ecològica cada cop és més essencial. Llavors, parlem del transport de darrera milla amb vehicles no contaminants. Mira, ho tinc aquí, una flota de vehicles autònoms, elèctrics, intel·ligents, que s'anomenen ONA. En parlem amb el cofundador i co-CEO de Vaibe, el senyor Climent Lamardel. Climent, com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies per la invitació. Molt bé, estic molt bé.
Un plaer que tenim aquí com nosaltres. Explica'ns aquesta idea d'aquest vehicle d'última milla d'arribar a casa, la flota ONA.
Sí, sí, és un vehicle autònom, és a dir, que no té conductors, condueix sol, i és un vehicle elèctric de 6 rodes, d'un metre cúbic aproximadament, que nosaltres fem servir i proposem a les empreses del sector per optimitzar i millorar l'eficiència de l'última milla. És un vehicle elèctric, llavors per això no hi ha contaminació, no hi ha emissions de CO2, i anem millorant l'eficiència i el repartiment, bàsicament, dels paquets del comerç electrònic a les ciutats.
Llavors parlem d'aquest vehicle que aniria per la ciutat repartint els paquets, no?
Sí.
Seria això?
Sí, sí, exacte. Es basa en una xarxa de centres de distribució urbans, o sigui, ara mateix el model són furgonetes que venen, per exemple, d'aquí de la zona franca,
sí,
no? Furgonetes que van casa per casa entregant. El model que proposem és implementar centres de distribució urbans, i a partir d'aquests centres de distribució urbans, doncs, repartir amb aquests vehicles autònoms, que són més petits, van més lent que una furgoneta, hi ha menys accidents que les furgonetes i no contamina.
Vale, entenc que en comptes d'un gran magatzem serien molts repartits, sí, per exemple, exacte, una ciutat gran com Barcelona tindria uns quants, i a partir d'aquests vehicles elèctrics, doncs, serien funcionant.
Sí.
Com circulen? Perquè ara mateix això és aplicable?
Sí, ara mateix nosaltres estem fent pilots, proves pilots d'aquesta tecnologia, també en centres històrics. Nosaltres pensem que el primer cas d'ús, diguéssim, el primer entorn on s'aplicarà aquesta tecnologia són a les zones peatonals. Aquí, per exemple, en Barcelona tenim aquest model de superilles, on sobretot és zones peatonals amb carrers de velocitat reduïda, i llavors de moment ens centrem en aquests centres històrics, superilles, que són entorns on és complicat, a dia d'avui és molt complicat per una empresa del sector anar i repartint amb una furgoneta gran. Llavors pensem que aquests vehicles més petits sí que poden ser una solució.
I com s'orienten? Com s'orienten aquests vehicles?
Bueno, hi ha un tuli, bàsicament li dones, té un mapa intern.
Perquè sí, el 5G a Barcelona no tira tot arreu, el 5G, ens hem de fiar del 5G...
No, el GPS a zones de Barcelona és molt complicat, sobretot pels edificis alts. Llavors el propi robot té un mapa intern, tu li dones les coordenades geogràfiques del punt d'entrega i ell es va navegant en aquest mapa digital que recrea el mapa real de la ciutat.
I cal que tingui una zona reservada per ell o no?
Nosaltres apostem per un model on no s'ha de fer cap actuació a la ciutat, que sigui el vehicle que s'adapti a la ciutat i no a la ciutat que s'adapti al vehicle, perquè ara mateix veiem que també hi ha altres models, sobretot en transport per carreteres, on hi ha una via reservada pel vehicle autònom. Nosaltres creiem que això és més el vehicle que s'ha d'adaptar al tràfic, al trànsit i a la infraestructura.
Sí, home, si tenim ja carrils bici, tenim carrils per peatons, tenim carrils per...
L'espai no això, és ampliable a l'infinit.
D'acord. Llavors, com evitar... Si circula per la ciutat d'una manera normal, com evita accidents? Tipus de sensors?
Bueno, té diverses capes de seguretat. Bueno, no vaig entrar en detalls, però hi ha diverses capes de seguretat i també el que busquem ara és a Espanya per poder fer proves més àmplies i pilots més grans, diguéssim. Es necessita una homologació i certificació i ara nosaltres estem començant a treballar amb Idiada per tenir una certificació que t'assegura que aquest vehicle compleix amb totes les normes de seguretat i que vagi tot molt bé sense cap problema.
Això està entrenant d'un vehicle autònom molt més gran per portar més paquets o no?
Sí, després, quan més velocitat, si tu vols passar un vehicle més gran que vagi per autopistes, etc., també hi ha d'altres reptes tecnològics. O sigui, ara el nostre model és un robot que va a uns 5-10 km per hora, que si hi passa alguna cosa el pots parar amb un protocol de seguretat, i si tu vols passar una tecnologia per camions o drons aeris també, hi ha altres reptes tecnològics que bueno, jo crec que trigaran una mica més en arribar.
Vale, la darrera pregunta que et faré és una cosa que m'està rondant el cap i te l'ha de fer sí o sí. I com evitaríeu la tentació de que la gent fiqui les mans a un paquet que no és seu?
Sí, bueno...
Ja tu ves el catxarret aquest per aquí i dius, bueno, vamos a ver qué hay dentro.
No, t'has d'imaginar que és una mica com les taquilles, saps que tu pots demanar per Amazon i que t'ho entreguen en una taquilla,
d'acord,
no directament.
Sí, entenc.
I tu llavors reps un codi a través d'una aplicació mòbil i s'obre únicament la part de la taquilla que correspon
a...
Sí. Llavors és una mica el mateix model que estem implementant perquè evita aquests problemes de robatoris.
Doncs senyor Climent Lamardell, cofundador i co-CEO de Vaibe, gràcies per explicar-nos aquests vehicles de darrera milla, tant de futuristes que ja no estan futurs, és més aviat present. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs heu sentit, és que tenim absolutament de tot, pràcticament de tot. Bé, doncs estem a punt d'arribar ja a les dues i tancarem aquesta edició des del Vinyó, des d'aquesta cinquena edició del Vinyó al D-Factory de la Zona Franca. Hem parlat de moltes coses, enfocat de cara a l'empresa, i soc conscients que a vegades parlar d'empresa i des d'un punt de vista d'empresa moderna, tecnològicament avançada, a vegades se'ns fa una mica bola, i són qüestions que hem de trencar. Però sabeu què? És una realitat. I sabeu què? No estem parlant de futur, estem parlant de present. I sabeu què? Que ens hem d'adaptar, perquè no ens queda cap altra cosa. A tot això que hem parlat avui, et tocarà viure-ho. A tot això que hem parlat avui, et tocarà sentir-ho. I ens haurem d'adaptar. No ens queda cap altra cosa. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Que acabin de passar una molt bona tarda.